Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom. Esquerra Republicana demana restituir Oriol Junqueras com a cap de llista per al 10-N per aquest diumenge. Doble recurs dels republicans que al·leguen que el seu president no està inhabilitat i que, per tant, reclamen que se'ls deixin llibertat i es pugui presentar a les eleccions. I Tsunami Democràtic planteja l'acció més ambiciosa proposada fins ara. En un comunicat que la plataforma ha distribuït a través de les xarxes socials, Tsunami explica que entre el dia 11 i el 13 d'aquest mes es durà a terme aquesta acció tan ambiciosa, diuen en el mateix comunicat. La plataforma no dona cap pista sobre aquesta acció, però sí que dona alguns consells perquè tots aquells que hi vulguin participar doncs s'ho apuntin. Tsunami indica que el més important és demanar festa a la feina un d'aquests dies i després estar disposat a desplaçar-se pel territori, si pots, a passar la nit fins i tot fora. Preparar roba d'abric, bateries extra pel mòbil, que viure, sac de dormir i també una tenda de campanya i una actitud tenaçment no violenta, diuen aquest comunicat. Recordem que aquest dissabte, també dia previ a les eleccions, hi ha centenars d'activitats confirmades a més de 300 poblacions catalanes en aquesta jornada de reflexió, en aquestes activitats promogudes per Tsunami Democràtic. Vinga, va, més notícies. Un dia més hem d'anar cap a Brussel·les perquè la justícia belga ha deixat en llibertat Lluís Puig i Toni Comín mentre examina l'euroordre. Els exconsellers s'han presentat per tercera vegada davant la justícia belga, requerits per la justícia espanyola, i és la tercera vegada que queden en llibertat. Més notícies. Nou cardenal a la República Democràtica del Congo. Es tracta de Fridolin Ambongo, que rep el títol de cardenal a Kinshasa en un difícil i perillós moment per l'Església en aquest país. L'Església està sent amenaçada i reprimida tant per l'actual govern de Joseph Kabila com per grups armats. I dos apunts per l'agenda. A les 7 de la tarda, pregària vocacional a la parròquia de Sant Pere de Lleida, i una hora abans, a les 6, a l'hora del conte, els són robats a Eva González a la biblioteca Cal Milans de Caldes d'Estrac. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. El Nadal a Nova York és doblement màgic. Del 29 de novembre al 4 de desembre, vine amb el Club Més Amics a viure les llums de Nadal a Nova York. Soparàs en un creuer pel Hudson, visitarem Harlem, el Central Park, passejarem per Brooklyn i molt més. Del 29 de novembre al 4 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni de colors. El mocador solidari a favor de la investigació contra el càncer de la dona a Vall d'Hebron. Aquest mocador és el símbol de lluita de totes les dones que pateixen càncer. Compra'l a les botigues Natura o al web somnidecolors.com i suma't per fer possible aquest somni.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Estimada parròquia, bon dia, són les 11 i ara, 4 minuts, comencem 50ers. Quina alegria que ens fa fer el programa el divendres. Per què? Primer, perquè fem programa, important, fem programa. Segon, perquè sabem que s'acaba la setmana laboral. Bueno, qui menys té alguna coseta el dissabte, el diumenge, faig alguna cosa més, d'acord. Però tenim sensació de ruix final, de sentit final, que això s'acaba. S'acaba la setmana, clar. Avui amb tres temes. Parlarem del Mar Menor, que és nostre. El Mediterrani és nostre. El Mar Menor és nostre. El Cantàbric és nostre. Com a mínim, el que ens toca més a prop. Clar que sí, clar que sí. L'Oceano Índico nos queda lejos. Va. però el mar menor és nostre. I no ens agrada, i no m'agrada. Un problema major, el mar menor. D'això en parlarem amb Feliciano Sáenz, de Greenpeace. Ens visita aquest estudi Santi Millán, que veig que ja s'acosta a la porta de la ràdio. Santi Millán, en fi, d'aquí una estoneta està a punt d'entrar a l'emissora ara mateix, i també parlarem avui a 50ers de... una pregunta. Fitxaries a un cinquentón? Això és el que em proposa un director de recursos humans sobre aquest particular. Fitxaria vostè per la seva empresa un cinquentón? Ja li fotrem la bronca per dir que això s'ha de dir 50er. Però fitxaria vostè? Sí, no. Quines coses a favor té, quines coses en contra? Això, 4 anuncis, que igual són 5, i sobretot sentit comú, més que humor, composaran avui el menú de 50ers.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo. Ahora yo, que abrazo tus recuerdos y callo tus secretos.
No sabia jo que estava tan malament, però mires internet i cada dia és ai, 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 ai. Què està passant? Què passa con el Mar Menor? Tenim comunicació amb Feliciano Sáenz, Feliciano Sáenz, de Greenpeace. Feliciano, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos un problema, ¿eh?
Un problema muy grave con un proceso de eutrofización del Mar Menor muy avanzado que ha supuesto la casi aniquilación de todo el ecosistema.
Feliciano Sáenz es miembro de Greenpeace, colaboras activamente con esta ONG. Lo que nos llega a través de medios informativos, medios digitales, y vemos que no hay ninguna noticia positiva. ¿Podríamos resumir este auténtico drama para la gente que no estamos tan encima ni de Murcia, que nos encanta la ciudad, nos encanta la provincia, pero no ¿qué pasa? ¿Exactamente qué problema tenemos?
Pues el problema que tenemos fundamentalmente es la actividad económica. Es un desmesurado desarrollo de grandes empresas agrarias en el entorno del Mar Menor, que a lo largo de la última década, 20-30 años, han ido vertiendo de continuo los nutrientes en forma de abonos químicos, pesticidas y demás a la laguna, sin que se haya adoptado medida ninguna para evitarlo. Esta gran acumulación de nutrientes, el ecosistema ha sido incapaz de gestionarlo, de eliminarlo, y nos encontramos con, como decía antes, un proceso de eutrofización en el que se producen bloom de fitoplancton, se producen anoxia de las aguas, con las imágenes tan dramáticas que hemos visto en días pasados, de miles de peces apareciendo muertos en superficie, y también, no menos importante, la desaparición de toda la pradera submarina del Mar Menor. Ya en el año 2016 llegó a desaparecer con un bloom de fitoplancton hasta el 80% de ella. Y ahora mismo, a falta de medidas y comprobaciones, estaremos en una situación posiblemente peor.
Tú lo llamas nutrientes.
Sí.
Yo, permíteme, lo llamo porquería.
Son los productos que gasta la agricultura. La agricultura intensiva que se practica, es lo que llamamos de la industria agroalimentaria.
Sí.
Utiliza enormes cantidades, y no solo usa, sino que incluso abusa de nitratos, amonio, etcétera, fundamentalmente nitratos, que son los principales responsables de lo que ha sucedido ahora mismo.
¿Se puede lanzar? Sí, sí.
No, perdona, decía que esos nutrientes llegan a la laguna tanto por escorrentía cuando hay lluvia, como ocurrió recientemente con la gota fría, como a través del acuífero del campo de Cartagena, que está comunicado con el Mar Menor. Tenemos un acuífero que acumula ahora mismo 300.000 toneladas de nitrato.
¿300.000 toneladas?
Efectivamente.
Disculpa, desde el desconocimiento, ¿se puede lanzar a otro sitio que no sea el mar?
Bueno, si la cuestión no es dónde lanzarlos, porque en se lancen donde se lancen, sí, causarían un problema.
Sí, de acuerdo.
La cuestión es practicar una agricultura acorde con el lugar en el que se encuentra, que no contamine el acuífero y que no contamine el mar menor directamente tampoco. Mm-hmm. O sea, existen fórmulas y además los agricultores en las ayudas que reciben de la Comunidad Europea están obligados a la sostenibilidad ambiental de su actividad. Pero claro, como esto es algo que no se ha controlado nunca por parte de la comunidad autónoma de Murcia, ni tampoco por parte del Ministerio a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, pues que ha llegado un momento en el que a pesar de las reiteradísimas denuncias y advertencias, tanto de ecologistas como de los científicos, pues hemos llegado a este extremo sin que se haya adoptado medida alguna para evitarlo. En cualquier caso, son medidas que se pueden adoptar todas ellas en origen con prácticas de una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Feliciano, ¿hay camino atrás? ¿Hay solución? Porque yo leo, el Mar Menor está en la UCI. Tú nos hablas de los agricultores que no cumplen unos pactos con diferentes leyes que emanan de la Comunidad Autónoma de Murcia, del Gobierno Central. ¿Se puede todavía? Tampoco quiero dar una defunción antes de tiempo, pero ya es tarde.
Bueno, es difícil, quiero decir. Tuvimos, como he comentado antes, un proceso de eutrofización en el año 2016, que al poco, sin adoptar medida alguna, empezó a recuperarse un poco, se recuperó un poco la pradera, recuperaba un poco la transparencia al agua.
Sí.
Y entonces en aquel momento sí dio señales de recuperación. Ahora la situación es muchísimo peor que entonces. Pero no obstante, pues bueno, tenemos que pensar en que sí, que merece la pena luchar por recuperar lo que se pueda, pero está en manos de los científicos saber hasta dónde se puede llegar. En cualquier caso, la recuperación nos va a llevar unos decenios.
¿Unos cuantos?
Sí, unos cuantos. En eso coinciden los científicos.
No lo veremos.
Bueno, ya de hecho, antes estaba así la situación.
Sí. Pues mal me lo pinta usted, Feliciano, mal me lo pinta usted. Eso a nivel mucho más básico, personas que nos gusta ir a esa extraordinaria tierra como es Murcia, a pasar 4 días de vacaciones, a las playas, ¿cómo lo vemos, cómo nos afecta?
Bueno, pues les afecta, ya en principio ahora mismo hay bastantes playas del Mar Menor, desde la Dana, desde la Gota Fría, que están cerradas al baño. No es una situación que se extienda a todo el Mar Menor y no sabemos cómo va a evolucionar. El problema que es más grave a nivel de salud humana, primero, lo puede constituir el consumir, por ejemplo, moluscos, que son filtradores y que pueden acumular grandes cantidades de sustancias tóxicas.
Sí.
Y luego el baño en un momento puntual, cuando estamos hablando de un bloom de fitoplancton, por ejemplo, son ocasiones en las que se produce también proliferación de algas tóxicas.
Y no conviene bañarse.
Bueno, no conviene, pero en esto, claro, tenemos que estar a lo que digan las autoridades sanitarias.
Claro.
Nosotros no podemos decir que en este momento dado existen esas algas. Bueno, sí existen, lo que pasa es que haya concentraciones suficientes como para que supongan un problema de salud humana. Eso, ya le digo, es a la autoridad sanitaria quien tiene que decirlo.
Claro, pero es que de esto se resiente evidentemente el turismo.
Por supuesto, claro, eso está claro. De hecho, ya llevamos varios años en los que buena parte de los veraneantes se trasladan a bañarse a playas fuera del Mar Menor. De hecho, ahora mismo el Parque Natural de Calblanque, muy próximo, está recibiendo una presión humana enorme, entre otras causas, precisamente por esto, porque la gente, veraneantes, personas que tienen casas en el entorno del Mar Menor desde hace muchísimos años, pues no les apetece bañarse en un agua en esas condiciones, o incluso les da miedo bañarse en esas condiciones y se van a otras partes.
No les apetece, les da miedo, o como, claro, yo estoy viendo ahora mismo fotografías en el ordenador de animales muertos en la orilla. Más sí, allá sí. de apetecer o no conviene, es que da mucha pena.
Sí, sí, claro, pues están, bueno, de todas formas la comunidad autónoma está haciendo, en ese sentido, pues está recogiendo los animales que aparecen, los peces que aparecen muertos en la orilla, pero bueno, claro, efectivamente tranquiliza poco a la hora de ir a darse un baño en esa agua.
Para acabar, a grandes males, y este es un gran mal, ya lo decía al principio, un problema mayor, el mar menor, grandes males, grandes remedios, soluciones de última hora, es decir, cabe en la conciencia de diferentes agricultores que empiecen desde ahora, no sé, haya cierta concienciación general e importante, decir, bueno, no virtamos todo esto al mar menor porque se nos acaba. Es decir, como grandes remedios para salvar, ¿habría bueno, alguna solución?
Como grandes remedios...
Aunque sea decenios, aunque sea decenios, lo sé.
Por supuesto, pero el gran remedio está en... Por supuesto, la intervención decidida y con criterio de las administraciones que están implicadas en el problema, que son las que tienen que controlar la actividad. Sí. O sea, no se puede dejar en manos de quien se lucra. Ahí. Porque estamos hablando de grandes empresas que ni siquiera son propietarias de esos terrenos, normalmente son arrendados. No puedes dejar en manos de estas personas la recuperación de motus propio del mar menor. Tiene que ser la administración la que intervenga y adoptar medidas en origen, porque últimamente nos están llegando toda una batería de medidas que quieren adoptar, pero son siempre, como nosotros llamamos, medidas de final de tubería, quiero decir. Hay que dejar la actividad agraria es intocable, el beneficio de los agricultores es intocable y vamos a ver cómo evitamos que lo que están produciendo, lo que están contaminando los agricultores llegue hasta la laguna. Y esto es un error grandísimo porque son medidas faraónicas y casi impracticables. Lo único realmente sensato es que la administración empiece a obligar a la adopción de medidas en origen, controlando los nitratos que se están utilizando, las cantidades y tipo de ellos, reducir, por supuesto, que hay que reducir la extensión agraria, puesto que estamos hablando de que es reconocido por la Confederación Hidrográfica, hay unas 9.800 hectáreas ilegales en el campo de Cartagena, y una vez adoptadas esas medidas en origen, seguro que empezaremos a ver recuperación en el mar menor. Pero como las administraciones no se tomen en serio que las medidas tienen que adoptarse en origen, no vamos a ver nunca una recuperación.
Ya sabía yo que acabaría esta entrevista peor de lo que había empezado, con menos humor de lo que había empezado. En todo caso, ha sido un placer, le agradezco mucho más de lo que usted se piensa, señor Feliciano Sáenz, miembro de Greenpeace Murcia, que nos haya informado un poquito más de cómo están las cosas por allá abajo. No se crea que por aquí arriba tampoco van mejor las aguas, ¿eh? Y hablo en muchos sentidos.
Es un problema generalizado, desde luego.
Gracias, Feliciano Sáenz. Buenos días.
Buenos días.
Adiós. Las 11 y 18 minutos. Del mar menor, un problema mayor, a un no problema. Una persona... un optimista en camas. Qué una definición más dolenta, Santi Millán.
Está bien, digo, a ver a qué digo, a ver a qué digo, a ver a qué digo.
El problema és que jo no sé el que diré als 5 segons posteriors.
Però això t'ha passat sempre.
Sí.
I fins i tot després de dir-ho dius, no sé què he dit.
Sí, no sé què, i l'he cagat.
No, bueno, no, això mai.
Injectem una mica d'optimisme al mar menor amb un personatge, una persona major i un 51, eh?
51.
I no ho sembla,
eh? Així estamos.
Va, i 19, 4 anuncis i tirem amb el Santi Millán.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Xxxxx. Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Butarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Butarra, Navarra, verdura, cucharra.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que
latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo.
Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
Compartir la teva novel·la preferida i que te la tornin intacta està bé, però compartir que amb Medifiac tens cobertura en totes les modalitats és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiac és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Ràdio Estel.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track.
Anda, Michael Bublé. Queixa't, queixa't, Michael Bublé. No, no Karina, no, Michael Bublé.
M'agrada, m'agrada, m'agrada. El rotllo crooner m'agrada. De fet, jo, o sigui, ja saps que una de les meves passions hagués sigut ser cantant. I,
sí.
I vamos, m'hagués encantat.
Tu a la cubana ballaves molt bé a la cubana.
Sí, perquè vam veure que el ballar, o sigui, dintre de lo chungo, el ballar era una miqueta, no era tan dolent.
Sí. No,
però és així, eh? A mi m'hagués agradat ser, bueno, crooner, Frank Sinatra...
Mi, saps qui va començar amb això i no porta mal camí? Edu Soto.
No, però és que Edu canta espectacular. Ja, bueno, Edu amb l'Andreu feia un personatge que sí. Era el com es deia, Bublé, no... Miguel Chiclé.
Sí, Miguel Chiclé, sí, i ho feia molt bé.
És
molt bo.
Té una veu... Mira, ara fa poc he estat treballant amb ell en una sèrie que fèiem per Telecinco, per Mediaset, que sí. Es diu El Pueblo, ah. I ell ha vingut en aquesta segona temporada a fer un personatge que teníem bastant de conflicte, ell i jo, i la veritat és que ens ho hem passat molt bé.
Conflicte a l'escena.
Ah, sí, sí, a la ficció. No, després personalment t'ho fots molt bé, molt bon rotllo.
Sí, l'Edu Soto. Ostres, jo d'aquella etapa andreuenca de la Cosa Nostra setmanal, recordo... crec que tu no estaves ja, eh?
Sí, sí? El que passa és que jo estava a 7 vides podia venir cada setmana, sí, però sí. Bueno, era una altra cosa.
Exacte, una altra cosa, els personatges de David Fernández.
No, un grandioso.
Mario Olivetti, aquell que era... No, Mario...
Mario Olivetti el feia
l'Edu. L'Edu Soto. I l'altre feia un... com una mena de gàngster. No recordo quin era el nom.
Espérate.
Quin era el nom del personatge que feia David Fernández.
Sí, que feia així.
Una altra cosa que
un
feia...
Mafioso, com un mafioso.
Sí, era molt bo. Treballar i passar-ho bé, eh? Tu tens la sensació de treballar al llarg de la teva vida, que has treballat, o...
Sí. Hi ha hagut coses que sí.
Hi ha hagut dies que sí.
Però sí que és veritat que... Bueno, hi ha un dit, una dita d'aquestes de... Trabaja de lo que te guste y no trabajarás en la vida.
Sí.
No és del tot cert, no. Però sí que és veritat que fer el que t'agrada, ostres, omple molt. Perquè la feina normalment, treballar, té com un component pejoratiu, perquè sí. És allò que fem com per tenir diners per fer després allò que ens agradi, no? Sí. I llavors la feina són com unes hores de, pues, de dir, bueno, hores perdudes, perquè estàs fent una cosa que realment no t'omple, sí, no et porta enlloc, sí, i en el nostre cas no és així. Sí. El que sí que és veritat és que hi ha moments o hi ha feines que o no et venen de gust o que realment no t'omplen, perquè el problema que tenim, la gent de vocació,
sí,
és que això no ho fem per diners. Bueno, a veure, ens agraden els diners.
A veure, no ho fem per diners.
No, és veritat. O sigui, tu, si estiguessis treballant en una altra cosa, segurament, sí, per les tardes, quan sortís de la feina, tindries, sí, el teu programet de ràdio.
Segur.
Que faries, sí, pues, amb uns col·legues...
Des de casa, sí.
Amb uns col·legues, sí, 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 pel que no et donarien cap diner. No et pagarien per fer allò.
No.
I ho faries perquè t'agrada.
Ho faria, sí.
El que passa és que tu emplees el teu temps en, sí, treballar d'això i, sí, després has de pagar les factures, sí, sí, com clar, tothom, clar, i necessites, clar, uns diners. Bueno. Però quan aquesta feina que fem nosaltres vocacional
és que és
només...
És molt de vena, és molt vocacional.
Només és per diners,
sí,
llavors no val la pena.
Però coneixes algú que faci aquesta feina només per diners?
Sí, i tant. I tant, i tant. Hi ha gent que la fa només per pasta.
No, molt lícit, només faltaria.
No, per això et dic. Que...
Aquest senyor treballa a la caixa i ho fa per diners. Vale. Escolta, no m'apassiona la meva feina, no m'agrada, però vaig allà, em donen uns diners a final de mes i ja està.
Ja
I a les 3 de la tarda desconnecto.
Desconnecto i faig i ja el està. Que a mi m'agrada.
Exactament.
Sí, en el millor dels casos.
Sí, molt lícit, però ostres, jo d'aquest món sí que és veritat que... Ja saps que jo no arribo al límit de vegades, però no conec molta ni poca gent que digui, jo faig això per diners.
Sí, que n'hi ha, sí.
Carai.
Sí, hi ha gent que... Perquè, a més, dins d'aquesta feina hi ha moltes facetes. Hi ha facetes que t'omplen més i hi ha facetes que t'omplen menys. I hi ha vegades que fas coses única i exclusivament per la pasta.
Bueno, molt lícit, eh?
Totalment.
Si ara a mi o a tu et diuen de presentar un event, un acte de... Gerres d'aigua...
Sí.
Ostres, vols dir? Sí, ho faries.
Molt probablement, probablement. També...
Professionalitat es diu això, eh? Quan
sí.
No t'apassiona dius, bueno, sóc un professional i ho faré.
Sí, perquè després saps que tu passes bé i que tens una relació... Sempre que, diguéssim, perquè bueno, quan t'ho demanen a tu és perquè hi ha un vincle...
Sí.
Diguéssim, emocional o amb la marca o que els teus valors coincideixen als de la marca, perquè si no ja no et criden, perquè clar, tu estaràs allà presentant i t'identificaran amb aquella marca.
Sí.
Vull dir que normalment hi ha una relació que pot ser bona, que no única i exclusivament són la pasta.
Mira qui ens escolta des de la Vall d'Hebron. Mira, Nachete. Hola,
hombre,
Nachete.
Nacho.
Nachete, ¿cómo estás, chavalín?
L'altre dia deia, diu, Vall d'Hebron, tienen que ponerle...
Al seu nom.
No, el Valle de Nacho.
El Valle de Nacho, també és veritat, sí. Vamos, Nachete, el dimarts és el seu cumple, eh?
Sí, senyor.
Nachete i la mami, la Eva, que estan allà escoltant-nos. Gràcies i un petó.
No, dimarts?
Dimarts, el dia...
No és el 2 de desembre. El complet del Nacho.
Potser sí. Estaré equivocat. Ara ens ho diran. En tot cas, per la feina que tens, que com que és de vena i com que és de vocació, t'hauràs trobat casos de dir, escolta, vine aquí, que tu això ho pots fer... No et costa res, presentes aquest acte... Bueno, que se n'aprofiti, eh?
També. Jo crec que no... Moltes vegades no és el plantejament...
12 de desembre.
12, exactament.
12 de desembre.
12 de desembre.
Sí.
No és exactament el fet d'aprofitar-se,
sí,
però sí que realment...
Sí que és.
No. Hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no.
Sí.
Però sí que és veritat que moltes vegades no li donen valor. Vull dir que a tu no et costa res. Saps? És allò de... Bueno, vens aquí... quatre tonteries de les teves...
Sí que costa.
I ja està.
Sí que costa. No costa... Però això no li diràs a un lampista. Escolta, vine aquí, arregla'm l'aixeta, que no et costa res.
Aquest és el tema.
I també és vocacional, el lampista. I si no ho és, també li costarà.
Aquest és el tema.
No et costa res presentar aquest acte, és solidari, no et costa res.
Sí, perquè a més dius, va, si total són 5 minuts.
Sí.
Que al lampista també li passa.
Sí,
que ve a casa,
sí. T'ho
arregla i diu, pues són 60 euros.
Si t'has mirat
el grifo i ja està.
Sí.
Ja, però no. El hecho de que venga, me mire el grifo y sepa lo que le pasa, eso tiene un precio.
Clar.
Si no, te pillas a otro que te esté 3 hores aquí, te destroce el grifo, al final te lo deje goteando igual y te cobre los 60 euros. Que diràs, hombre, se ha tirado 3 hores, vale la pena.
I digui, vindré dilluns. Vindré dilluns, això falta una peça, sempre és una peça d'Alemanya, eh? Sempre és una peça d'Alemanya. Aviam si s'escolta això. Aviam.
Què és això?
No, això és d'això que estem parlant, eh? Aviam.
Se sent, se sent.
Nada, no hay manera. Habrá que buscar un mecánico.
¿Dónde?
Servidor y presente. Esto es llegar a tiempo.
Menos mal.
Sí, señor, muy oportuno.
Venga. Dele al demarré.
¿Sabe? Tony LeBlanc, un cotxe.
Apañado.
Aquí ve la frase.
Ya está, mira qué bien. ¿Se debe algo?
20 duros.
Hombre, 20 duros por apretar un tornillo.
No, eso gratis. Los 20 duros se cobran por saber qué tornillo había que apretar.
Aquí.
Tal qual. Aquí. Molt ben aquí. Trobat, molt ben aquí. Trobat aquest document.
Sí, 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 ho tenia, ho tinc sempre al cap perquè qualsevol proposta que diuen no, l'envio el vídeo i ja, això té un preu.
Així però és així, és tal qual.
51 anyets, eh?
Sí, senyor.
Sempre
sí,
estàs
senyor.
Igual, Santi, sempre estàs igual.
Això ens...
No t'he vist mai gordo.
No, no, això mai. De fet, la gent sempre que em veu... Lo raro és que no m'hagis dit, et veig més prim. Perquè,
no, no, és com igual, sempre. Sí.
Sí, sí, porto la mateixa talla de pantalons des dels 20 anys.
Quina?
Pues la 31. Però em fot molt, tio, em fot molt, perquè la gent cada cop que em veu em diu et veig més prim. I em toca els collons, tio.
M'acabes de matar. La 31?
31, sí.
Però jo tinc la 46, no pot ser, no pot ser.
Bueno, igual és un tallatge diferent.
Sí, ja, però igual el teu és la 41.
Deu ser la 41, la meva, sí. Sí, 41.
Acabo de la primera entrevista deprimit, bueno, la segona també deprimit.
De vestit jo faig servir la 48.
Ah, bueno, sí, 48-50, sí, per aquí... Sí.
Però
sí,
tu què fas? 50-52,
ja
igual, no?
Ja està. Escolta, no, bueno, fas esport, tu fas maratones i coses d'aquestes,
no,
eh?
No, maratones corrent no he fet mai.
O ultras.
No he fet mai.
Que sàpigues que saps que no hi ha cap necessitat de fer ultras.
Cap ni una.
Cap ni una. Cap ni una. Que en cotxe s'arriba igual.
Jo ja, monòleg que tinc, que parlo de l'esport i tot això, sí. ho dic, bueno, esta gente que... Perquè jo corre, no he corregut gaire. Més anar en bicicleta, però digo, esta gente que se va a correr por la montaña, que se hace 100 kilómetros corriendo, que
no es necesario. No es necesario.
Lo que pasa es que cuando acaban dicen, no, es que acabas como flotando, y te creo, hijo de puta,
sí,
se te están llevando en camillas, vas a flotar.
Flotant, sí, es això, sí.
Pero del deporte también se sale, dicen.
Sí, ¿eh? Sí. Yo es que no he entrat, no, per tant, no...
Bueno,
no
perdona, sortiré. L'altre dia vaig veure una foto teva que sorties a caminar ràpid.
Ara ho has dit, caminar ràpid.
No, ja, això...
hi ha una màquina ara que és pujar escales.
Però això està molt bé.
Pujar escales.
Però això està molt bé. No. Si al final l'esport... Mira, l'esport d'èlit no és saludable. No ho és. No. Si tu et fixes, tots els esportistes d'èlit acaben matxacats perquè realment forcen molt la màquina. Però nosaltres, durant tots aquests milers d'anys d'evolució, hem evolucionat per moure'ns, per córrer, per trepar, per fugir del lleó,
sí,
això. I ara ens estem convertint... O sigui, tu t'aixeques del llit, et puges al cotxe, surts del cotxe, seus aquí a la cadira...
Sí.
Vull dir, és que ni caminem.
Moviment zero.
Ni caminem. I llavors, aquest mecanisme que tenim...
Sí.
Dissenyat per moure's i per ser actius, l'estem espatllant. I llavors arribem als 50 anys, que està tot rovellat, doncs igual que un cotxe que no el tens 50 anys al pàrquing i l'has tret. Dius, ostres, doncs no arranca, doncs normal.
Sí. La meva mare no ha fet mai esport. Té 89. No ha fet mai esport.
Bueno,
mai.
I està bé.
Està bé, sí, té les seves cosetes, però no, està bé.
Però, de totes maneres, una cosa és no fer esport i una altra cosa és ser una persona activa.
Ella és activa.
I llavors, és el que et dic, vull dir, no cal fer-se maratons.
Sí.
No cal fer ultradistància.
No és necessari.
El fet de sortir i caminar una miqueta amb alegria...
Caminar, no a mirar botigues.
No, és el caminar de Rajoy.
Sí,
el caminar Rajoy.
Sí. Que l'hauria d'haver patentat, aquest home, eh?
Doncs el caminar Rajoy és molt saludable.
No he vist mai que camini com ell. Cap persona que camini com ell. Una...
I mira... No, és un home molt particular.
Sí. Escolta, ha desaparegut.
Ha desaparegut.
I està...
Se fue allí a su trabajo.
Sí. No entenc com pot passar... Bueno, és igual, en aquest programa no parlem de política.
Ben fet.
Fas bolos, no?, habitualment, amb el...
Sí, amb el Javi Sancho, que és un company que ja portem molts anys junts i que ens entenem molt bé i que ja, a part d'una relació professional, hi ha una bona relació personal. Doncs sí, fem bolos de tant en quant. El que passa és que menys dels que ens agradaria, perquè, clar, si estàs tota la setmana treballant, i en el meu cas... normalment és fora de Barcelona, fora de casa, el fet d'haver de marxar també el cap de setmana, doncs es fa... Ja. Clar, dius, hosti, al final no veus a la família, els nens i...
Ho fas per diners.
et perds moltes
passes,
coses.
Tu passes bé, clar.
Jo m'ho passo molt clar, bé. Clar. Sí. Jo, en el fons, a mi el que m'agrada és el teatre. Vull dir, jo em dedico a això per el contacte amb el públic, no? Perquè a l'escenari t'estàs adonant de si allò funciona, si no funciona, notes el públic, si s'enganxa, si no s'enganxa. Vull dir, tu tens el control.
Tu tens sang encara tens sang de la cubana.
Tu sí, home. Sí,
I això nota el teatre. Sí,
és que, vull dir, jo em vaig créixer amb ells. Sí, jo entro a la cubana amb 18 anys i estic 10 anys de la meva vida allà. Vull dir que el temps de formació personal i artística... Vull dir, jo, la meva forma d'entendre la feina és, per bé o per malament, és culpa de la cubana.
I els que no hem estat mai a la cubana, que som el 99,9% de la població, sabem d'oïdes i per testimonis propers que allò és durillo.
Sí, no, era molt intens, perquè el plantejament de fer, nosaltres funcionàvem com a cooperativa,
sí.
I llavors nosaltres ens ho fèiem tot. I vull dir, no vivíem en comuna, però estàvem pràcticament les 24 hores del dia junts i paríem els espectacles junts. Després, pues, quan anàvem de vol, nosaltres carregàvem, descarregàvem, preparàvem el vestuari. Ho fèiem tot.
Una bona mili, eh?
Molt bona mili.
Per això haurien de passar, no sé, actors, actrius que vulguin començar i dir... No tot és fer un monòleg o... Evidentment no és obligatori ni necessari.
Però... No. Jo crec que... A mi el que m'agradava, perquè al final era un concepte molt amateur del teatre, no?
Sí.
Que normalment amateur té aquest component, hi ha vegades pejoratiu, no? I són amateurs, no? I amateur ve precisament d'amor, d'amar, sí. d'estimar allò que vols, no? Normalment, quan tu dius és un professional... és una persona que et farà aquella feina, te la farà bé, però sense cap mena d'implicació emocional. No?
Arturo Fernández és un professional.
És un professional.
Et vindrà, pim, pam, que els segui, per cert.
Hi ha les dones que cobren per sexe, normalment, sí. Se'ls diu professionals, precisament
clar.
Per això, fan allò, però no hi ha implicació emocional. Sí, sí. Vull dir, uh-huh. Elles ho fan amb tu com ho podríem fer amb qualsevol altre.
Sí.
Normalment això és el professional. Jo sempre m'he sentit molt amateur, i la cubana tenia un esperit molt amateur, no? de que estimava amb allò que fèiem i estàvem implicats com una companyia de col·legues que s'ho han de fer tot perquè no tenen més. El que passa és que sí que és veritat que quan el volum de feina era molt gran hi havia vegades que no era la millor manera de fer-ho.
Ja. I després d'aquest mili de la cubana passes, crec que més o menys va ser de forma directa, al Terrat.
Sí.
A fer La Cosa Nostra.
Sí, senyor.
Allò... A la distància.
Allà ens coneixem nosaltres.
Sí, allà ens coneixem, a l'any 99, i et canvia la vida.
Totalment.
Et rellança, eh?
Totalment. Em canvia la vida molt, perquè clar, jo estic 10 anys a la cubana,
sí.
Que són anys de molt d'èxit. La companyia passa de ser una companyia pràcticament desconeguda a ser una de les punteres del país i fins i tot a l'estranger. Però, clar, nosaltres érem molt anònims. La gent de la cubana... Sí. No, nosaltres sortíem al carrer, no ens coneixia. Ni Déu. I comencem a fer La Cosa Nostra i...
És abril del 99, és això.
I tot això canvia. D'un dia per un altre, surto al carrer, veig que la gent em mira i, clar, al principi jo pensava, dic, hòstia, m'he deixat la braqueta oberta o porto un moc al nas sí. Allò típic. I després te n'adones que el programa està calant i que La Cosa Nostra va ser un fenomen aquí a Catalunya.
Ho enyores?
Sí, home, i tant, sí. Jo crec que... Perquè, clar, ens agafa... Jo en aquella època tenia 30...
Joves. 30 i poc. 32.
30 poc, sí.
Jo tenia 36, sí.
Sí, 32. Sí. I, a més, ens juntem un grup de gent que és allò, que no eren professionals, érem amateurs.
Sí, sí.
I, ostres, ens ho passàvem molt bé.
A més, cada persona amb unes arestes diferents. És a dir, és un programa que té 5 col·laboradors i un conductor, l'Andreu, que són tots...
Sí, de su padre i de su madre.
Imprevisibles.
Totalment.
Imprevisibles.
Totalment. I jo crec que una de les virtuts que té l'Andreu és que aquesta capacitat de treure el millor de tothom, no?
Sí.
De fer brillar la gent. Mm. És així. i ens ho passàvem molt bé. A més, el fet que el programa, te'n recordes que havia vegades que començàvem a quarts de dues de la matinada.
I que no tenia hora final. Acabeu quan vulgueu. Simplement, jo recordo que estava, per exemple, Núria Bacardit, del Servici
Provençal. Sí, home, que era la que començava darrere nostra.
Quan existia el Telenotícies Nit, que ens deien des d'informatius, escolta, quan acabeu 10 minuts abans, aviseu que
ja li direm a la Núria que és...
Però no sabíem, no sabíem. No. I aquella sensació d'improvisació
De que pot passar qualsevol cosa.
Sí.
No, era... O sigui, ja també et dic, una època de treballar com a gilipolles,
També.
Perquè ja me'n recordo quan vaig anar, per exemple, a Los Ángeles, a los Oscars, sí. Que vam anar amb la Rosa, la que és la meva dona.
Ja.
I vam anar amb turista, por supuesto.
Sí.
Vam arribar, aquella mateixa nit d'arribar, vam anar a fer guàrdia a l'hotel de l'Almodóvar, perquè li portàvem com un Òscar de plastilina que l'havien fet per donar-li, que li va donar un mal rotllo que t'hi cagues. Currant, sense parar, perquè havíem de treure reportatge cada dia. I a la tornada a l'avió de turista, amb dues camaretes, perquè, clar, llavors la tècnica era diferent,
sí.
Anàvem fent el visionat i anàvem fent un offline, va ser arribar a Barcelona, fotre'm a la sala d'edició allà a fer la botifarra del vídeo,
sí.
I acabar i sortir a programa. Que recordo que ma mare em va dir, no feies bona cara, fill? Dic, que no hagués de fer bona cara.
La mare sempre tenen raó.
Me cago en dir.
Sí.
Portava un cos girat completament. Sí.
Vas disfressar de dona, no? Bueno, una de les vegades.
Bueno,
una de les...
qualsevol cosa.
A Los Ángeles. Crec que va ser...
A Los Ángeles no, això va ser a Sydney, per entrar a la Vila Olímpica, perquè em van deixar una acreditació d'atleta andorrana.
Vale.
I llavors vaig pensar, dic, bueno, per donar credibilitat amb disfresso de dona.
Sí.
Allà...
Va colar.
Sí, va colar, perquè tampoc estàvem molt per la feina allà.
Ja.
No, però va ser molt divertit. Sydney també ens ho vam passar molt bé, però també va ser... Cuidao.
Un altre mili, sí.
Cuidao,
sí.
Perquè, clar, havíem d'enviar programa cada dia.
Sí.
Nosaltres no és allò, te'n vas i quan tornis ja faràs un reportatge. No. Cada dia havíem d'enviar material. Llavors havíem d'anar a un lloc, a una central, no sé què, que ens trobàvem amb tota la premsa internacional
i
los friquis, nosotros.
Clar. A la Cosa Nostra coneixes a la que és actualment la teva dona,
a la
Rosa.
A la Rosa. Sí, perquè jo la conec amb un reportatge que fem a la Monumental de Barcelona.
Me'n recordo perfectament.
Que anem a... Estava el Juli, no sé
sí,
què,
sí,
estava.
Sí.
I fèiem un report allà de...
Us vau conèixer allà?
Sí, allà ens vam conèixer i...
Recordo que em deia, Sergi, esta tia és nova i muy bien, no?
Sí. Sí, jo també recordo les nostres converses
sí.
De nit.
És igual.
Sí, ho deixarem aquí.
Sí, no.
Secreto de sumario.
Sí, no, bueno, és la vida. Mm. Tens dues criatures, dos nens.
Sí, un nen i una nena. Sí, que el
Marc... Quines edats tenen?
El Marc ara farà 14.
Ai.
El gener, sí, tio. Bueno, el teu és més gran.
Sí.
I la nena farà... Bueno, ha fet 11 ara, fa poc. Però jo recordo el teu que era un bebè.
Sí, era un bebè, sí. I estava allà jugant al terrat i era... Bueno, era la fotocòpia de Sergi Mas en petit.
Efectivament.
Ara té 21, i... se'n va, l'any que ve se'n va a Dublín a estudiar. Acaba, ciències biomèdiques i s'acaba. Hi ha moments que entro a l'habitació, el miro i dic, ostres, però si tu eres...
No, totalment.
Tu eres...
Totalment.
El tòpic de jo et traia les caques, bla. Sí, però no és possible.
Totalment. El pas del temps és una cosa que jo crec que a partir d'una edat s'accelera i ja és irremediable. Mira, ahir parlava amb ma mare, que ma mare té 80 anys.
Sí.
I estava allà a la cuina i estava parlant amb ella i ella m'ho deia, diu, fill, diu, a mi si m'haguessin dit això...
Sí.
Con 80, y claro, yo con 80 años, yo 80 años veo a gente muy mayor y yo no tengo esa sensación de tener 80 años.
Claro.
Digo, pues es que a mí me pasa lo mismo con los 50
y
yo creo que es una cosa que claro, la percepción que yo tenía quan tenia 18 anys d'una persona de 50...
Mega gran.
Clar, no té res a veure. I l'altre dia, parlant amb uns col·legues de professió, també li deia, sí, dic que és curiós perquè jo, si estic llegint un guió i veig personatge, hombre, 51 anys, no me veo yo.
Sí, senyor, és que no, és que no.
Jo veig una persona major. Sí, quan veig a uno de 35, digo, ai, sí.
Sí, sí, sí.
Jo m'he quedat això, als 35.
Jo tenia una teoria que de moment no m'ha confirmat ningú i no m'ho confirmarà, que era i que és. Hi ha un rellotge mundial que marca l'hora de tot el món. Mm-hmm. A partir d'aquí, doncs, a l'Argentina hi ha 5 hores menys, a Espanya... Sí. Vale. I aquest rellotge està a, no sé si Zúrich o Berna. Mm-hmm. Qui controla aquest rellotge? No. Jo, la teoria que tenia és que aquest rellotge, cada segon, si un segon és aquest interval, és... Això és un segon?
Sí.
Que des de fa poc, aquest rellotge fa... Va una
ha duplicat.
Qui controla això? La teoria, ja sé que és impossible, però igual... Clar, la meva teoria és que a les nits... Clar, que l'Argentina és de dia, no? A les nits aquest rellotge va més ràpid, perquè és que si no, no. Però també recordo que hi havia gent, quan jo anava a l'escola, els profes em deien... Ja arribareu quan sigueu grans, ja us donareu compte, ja. I diu, anda, calla.
Sí, jo vaig llegir, perquè m'interessava el tema, i vaig llegir diverses coses sobre això, de per què, sí, quan ets petit, sí, realment el temps no et passa. Quan, pues, el típic, el viatge de... Sí, ¿cuánto falta? Sí. No llegamos nunca, me cago en 10.
Sí.
I això, i que tens... Pues això, la meva filla, era el seu aniversari, mm, i portava 2 mesos dient... Sí. Ja queda menys, però se li feia etern. Sí. I en canvi, o sigui, jo que acostumo a comptar els anys per estius, que és la part de l'any que més m'agrada,
sí,
quan s'acaba l'estiu sempre tens un punt d'allò de dir m'acabo en dir, s'acaba l'estiu, però penso, dic, si és igual, si no me n'adonaré i estic a estiu un altre cop, perquè passa el temps volant, tio, volant. I jo crec perquè... Les coses ja no les esperem, ens atropellen. Mm. Vull dir...
Esta frase és per el resum de la setmana, eh? Sí.
Però és veritat.
No la tenies preparada, però...
No.
Les coses no les teníem preparades. No les tenim preparades, ens atropellen.
No les esperem. Sí, sí, sí. No esperem les coses. Ja no tens aquell punt de dir, ja arribarà això. No. Les coses et van... O sigui, no dones a l'abast.
Per alguna cosa col·laborem. Col·laborem els humans amb alguna cosa? Jo he vist ja... coses de Nadal a les botigues.
Sí.
I fa una setmana que estem al novembre.
Però és que...
No és justo.
Però és que no te n'adonaràs i és Nadal ja. Vull dir que comença a pensar què regalaràs. Comença, perquè et pillarà el toro com cada any.
Com cada any. Ho pensaré. No, ho pensaré i ho compraré. Perquè jo crec que va ser l'any passat i l'anterior els dos únics anys que ha arribat a temps de les compres. No pot ser l'últim dia.
No pot ser. No pot ser. L'últim dia és maco, doncs surts, sí, fas un passeig, veus a la gent patint i tu gaudint, dient, jo ho tinc solucionat. Que veus aquell...
Acompanya'm.
Aquell tio... Allò a la Gran Via, a buscant la Nina matinada, aquella que la seva filla li havia dit i que està esgotada tot arreu. I
queda una,
que la cotizen...
I costa 150 euros.
Exactament. Sí. I tu dient, jo esto ya lo tengo hecho, amigo.
Sí, ja està. Això al novembre ja ho tinc comprat i amagat.
També et dic una cosa, treballar amb molta previsió passa de que hi hagi un canvi de parer.
Això passa al 100% de les vegades.
Que tu tens la nina comprada, sí, i la setmana abans et diu la nena.
No.
Diu, ostres, aquesta nina és una merda. La que m'agrada és aquesta que ha sortit ara.
Vull aquest pinball. No.
O sigui, ja no són els 150 de l'última nina, sinó són els 50 de la primera.
Nena, ara et menges la nina. Ara, no, ja has de duplicar, has de fer... Papa Noel i Reis.
Bueno, sí, però bé, és més.
Una família molt xula.
Papa Noel, tio i Reis aquí a Catalunya.
Bueno, Catalunya sempre paguem més.
Sí.
Regalem més.
Encara que la gent es pensi el contrari. Som un poble generós.
Sí, i tant. Tu tens una família, ostres, la Rosa, a més a més, treballa als mitjans.
Sí.
Parleu molt de la feina... a l'hora de sopar, quan podeu sopar junts, sí?
Sí, parlem. Ara ella està fent la segona temporada del No pot ser amb el Basté.
Sí.
I sí, precisament ahir va arribar, que van estar gravant a Salou, i quan va arribar li vaig preguntar, dic, com ha anat la gravació? Va dir, bueno, bé. I ja està. I aquesta va ser la conversa que vam tenir sobre la feina.
I la resta silenci, no?
I la resta silenci, amb el mòbil mirant...
Alemanys amb un càmping.
Mirant Instagram.
Sí.
No, però sí que parlem. A més, Jo, la meva dona és, jo crec que de les millors en el que fa. I jo l'admiro i la respecto molt. I li demano consell i li demano opinió perquè és una dona amb molt de criteri. O sigui que parlem les coses.
Està bé, està molt bé. Això que dius està molt bé. Tens un germà, també.
Tinc un germà que també...
Que és de l'ofici.
Ell és càmera i està treballant ara, està a MotoGP, està amb Dorna i està per los mundos de Dios. Ara fa poc va estar, perquè quan se'n van a Japó, Malàcia, Austràlia, es queden allà 3 setmanes, perquè tot l'equip és d'aquí. O sigui, sí. Dorna, que és català, és qui fa, al principi feien el Gran Premi de Catalunya, i després ells anaven com a realitzador, però els equips eren de fora, clar, es trobaven cada cosa, i van dir, escolta, ho fem tot nosaltres i portem nosaltres la nostra gent, i llavors sempre serà tot igual. I així ho fan, van per tot el món sempre els mateixos.
Jo he treballat poc amb el teu germà, però he treballat, és molt professional, està amb cometes i sense cometes, molt malalt de que tot surti perfecte.
Sí. És una mica grunyón.
Sí.
El meu germà és una mica grunyón, però és molt bona gent. És molt bona gent.
Sí, sí. Tu ets el seu germà, ja t'ho dic jo, que no sóc el seu germà, encara que ens diem igual, és molt bona gent. Recordo una vegada que vam anar a Palma de Mallorca a veure el Michael Douglas.
Ah, sí? Me'n recordo d'aquest report.
Sí, sí. Li vaig demanar que em demanés un autògraf.
Sí.
I a l'acabar el reportatge em va dir, hòstia, ha quedado bien, però no sé si deberíamos repetir...
Hòstia!
Digo, Sergio, yo no tengo narices de preguntarle a Michael Douglas, ¿me puedo volver a pedir un autógrafo? Perquè no era que jo li signava, no. Michael, em pots demanar un autògraf? I vam agafar només aquell tros. Sergio, pots signar-me? Jo li deia, el seu nom quin és? Michael. I em deia, podríamos repetir, perquè digo, però està bien de sonido. Sí. Es preocupa molt. Molt. Sí. Molt.
Jo crec que és una cosa bona i dolenta a la vegada, perquè el ser molt patidor et fa que de coses que podries gaudir al final no gaudeixis, perquè sempre... Vull dir, hi ha gent que... Perquè les coses són com són, sí. I després està com les mires tu.
Sí.
I tot té coses positives, tot té coses negatives.
Sí.
Hi ha gent que posa l'accent en lo negatiu i hi ha gent que posem l'accent en lo positiu. I el meu germà moltes vegades té aquesta tendència...
Autocrítica, eh?
De posar l'accent en lo negatiu. Perquè això que dius tu, de dir, hosti, podríamos grabarlo porque igual la toma...
Sí.
La mateixa lectura podries dir, ostras, es de puta madre porque es súper gracioso. Tienes a Michael Douglas pidiéndote un autógrafo.
Sí, no lo toquemos.
No lo toquemos,
sí.
No lo toquemos, es fresco, es natural.
Sí. ¿Y de pelis y series?
No, pelis poques. No, perquè jo la veritat és que el cinema és el, diguéssim, la pota que menys he treballat. He fet pel·lícules, hi va haver un moment que vaig fer diverses, i algunes, a mi, que estic molt content i molt orgullós, però ara ja no em truquen. Pensa que el fet de potenciar aquesta branca de presentador,
el talent,
doncs fa que altres coses doncs no et vegin tant, no? Que jo ho entenc.
O no.
No, però que bueno, és així, eh? A mi no... Bueno, em van trucar per una pel·li que no vaig poder fer igual fa un any, però a mi... Vull dir que no és allò que diguis, m'arriben 3 guions cada mes de pel·lícules.
Sí.
I, a més, vull dir que el cinema tampoc està passant pel seu millor moment,
sí.
I la ficció... Sí, però a les plataformes, a les televisions...
Sí, eh? I cada vegada més.
Sí.
I cada vegada més.
Sí. Jo crec que és més, la ficció s'està menjant al cinema.
Sí.
Que això era una tendència que estava als Estats Units, i jo crec que... Perquè el cinema, al final, es limitarà a blockbusters, a superhéroes, aventures... I llavors les històries més... minoritàries, de no tan gran públic, doncs...
El mòbil i l'ordinador.
Sí, amb unes altres pantalles.
I això, entenc que el funcionament és semblant al del cinema, és a dir, et truquen, et proposen un guió, una sí. sèrie, això com funciona? Perquè a mi, de moment, no m'han trucat mai per
no,
fer una sèrie.
No t'han trucat mai?
No ho entenc, però no m'han trucat
mai. Serà que no tenen el teu telèfon,
segurament.
Ja els començaré
6, 17 i 4 números més. Aleshores, és com funciona això?
Doncs sí, funciona...
Has d'un representant?
No, jo ara no tinc representant. Jo fa un any que estic sense representant, perquè, per bé o per malament, la gent ja em coneix.
Vale.
Vull dir...
Sap com arribar.
Exactament. Sí, sí, vull dir que... Jo tampoc vull posar-li la llosa a ningú de dir, mm-hmm. véndeme, yo sí. quiero trabajar sí. aquí. Digo, bueno, es que le he llamado 10 veces y no, ja, no quiere saber nada de ti. Porque no lo haces bien tu trabajo.
Sí.
Que és així.
No,
i el fet, i moltes vegades es produeix aquesta sensació de que el representant no fa el que hauria de fer o no mm-hmm. fa com ho hauria de fer, aquesta... I
o et proposa coses que tu dius, escolta, podries ir al debate de Gran Hermano
exacte,
para...
o coses,
visibilitat, i ostres...
O coses que ell, diguéssim, empatitza amb qui li demana sí. i després t'ho diu a tu i tu, com no has empatitzat ni res, dius, esto es una mierda, jo no quiero ir aquí. I clar, ell intenta dir, ostres, pues yo he hablado con él, pues una cosa guai.
Sí.
I així, com tu et menges les merdes aquestes, si la cagues, la cagues tu.
I aleshores, fora de representant, quan t'arriba una proposta, això que has fet ara del Pueblo.
Sí.
L'he vist avui a Amazon, pot ser Amazon? No.
Sí, en Amazon
vale,
Prime. Amazon.
Vale, ves? Que bé que funciona el tenir el Prime a l'Amazon. Tens tot gratis.
Sí, hem fet, la vam fer per Mediaset. Sí? Doncs mira, t'explicaré perquè el cas del Pueblo és bastant curiós. Perquè jo vaig veure la notícia de que s'estava preparant al Pueblo i vaig pensar, dic, ostres, a mi m'agrada aquesta gent, a mi m'agrada Alberto i Laura, com treballen, els trobo...
Qui són Alberto i Laura?
Alberto i Laura Caballero, són els creadors de La que s'avecina.
Hombre.
Los sobrinos de Moreno.
Hombre.
Són gent amb molt de talent, molt de talent.
Sobrinos de Moreno? José Luis Moreno?
Sí, de José Luis Moreno, sí. Són gent amb molt de talent per la comèdia i per explicar històries. I ho vaig veure i vaig veure que ho feia Mediaset. I jo tinc una bona relació amb Mediaset. Jo no tinc contracte de cadena amb Mediaset, però tinc una bona relació. Mm. I llavors vaig trucar i vaig dir... Escolta,
hola.
Si hi ha possibilitat, a mi m'agradaria doncs, que em fessin càsting o parlar. I llavors vam quedar a dinar amb l'Alberto
sí.
i parlant amb ell, i ell encantat, jo també, ens vam entendre bé, i vam dir, doncs, provem per aquest personatge. I al final va anar bé.
Càsting, eh? Ostres.
No. Ell no... Amb aquesta, ell no em va fer càsting. Va tenir... No... Ah. Ho va tenir clar i va dir, no cal fer càsting. Però jo no tinc cap problema. Mai he tingut un problema per fer càsting.
Ostres.
Perquè jo entenc que si tu vols fer alguna cosa diferent al que has fet prèviament,
sí.
La gent ho posi en dubte.
Uh-huh.
Perquè una altra cosa és que et digui, no, jo et vull per allò que vaig veure en aquella pel·lícula, que aquell personatge jo és el que vull.
Sí,
llavors,
sí,
està clar, és
ja
així.
Sí.
Però si és una cosa diferent, o si tu vols fer una cosa diferent i li vols vendre,
si
clar...
Si queréis, estoy aquí, me probáis.
Exactament. De dir,
clar, però això saps que aquest ofici, hi ha molts, però aquest ofici, els egos van com van... I dius, ostres, jo ofrecer per un càsting,
jo ja tinc
una experiència.
No, jo no he tingut mai cap problema. No, al contrari. Mira, per exemple, una pel·li que vaig fer, que va ser Brook, que era una pel·li molt xula.
Sí, Brook.
Brook, sí. Que era del timbaler del Brook
sí,
i tal,
sí.
Con José Ballesta de protagonista, i la veritat estava molt bé. I jo volia fer-la. I llavors el director deia... I és que... Hòstia, xaval este, perquè era una pel·li dramàtica, sí. A més...
Santi Millán, drama...
Santi Millán, hòstia, no me quadra.
No lo veo.
I jo em vaig posar pesat i tal, diu, bueno, pues fem una prova. I em va fer una prova que llavors vaig dir, se van a cagar. I em vaig anar, vaig trucar una col·lega maquilladora perquè em caracteritzés, vaig anar a Menques, va pillar vestuari... tal, no sé què, i surto de casa ja tot canviat, vestit, maquillat...
Què dius?
Sí, amb un ull tapat, perquè era tuerto.
Sí.
Tal, baixo, em fico el taxi, lléveme a tal, el taxista me mirava dicendo...
Este me va atracar aquí.
Este va flipar.
Quina història.
I era carrer Moncada... No, carrer... Bueno, era un carrer que era peatonal,
sí.
On estava l'oficina del càsting.
Sí.
I clar, el taxi no em podia deixar allà. Clar. Diu, jo le puedo dejar aquí, eh? No le digo, pues venga.
Vale.
I vaig a caminar, pues, una estona.
Sí.
Vaig haver d'anar caminant pel carrer que jo pensava, dic, la gent de flipar. Sí, pues sí. Tampoc et pensis, eh?
No, bueno, otro más, un altre més. Un altre
tampoc
més.
Et pensis que em mirava tant. I em van donar el paper.
I vas presentar allà, hola, buenas.
Hola, buenas, vengo a hacer esto.
No van poder dir que no.
Jo crec que els hi va saber greu de dir, hòstia, sí, la prova que ha fet és una merda, però el xaval, sí,
que currat,
ara que s'ha gastat això per llogar el traje,
venga, va.
Qualsevol li diu que no, al pobre.
Que bo. Que bo, quines historietes. Jo volia trucar avui al senyor que defensa contractar un 50, però, escolta, són les 12. Se'ns ha passat ràpid, eh? Se'ns ha passat ràpid.
Sí,
eh?
Sí, sí, però ja saps, a mi, a més, la ràdio és una cosa que m'agrada molt.
Però has fet poqueta, eh?
No he fet gaire.
Sí, sí, sí.
Bueno, amb l'Andreu vam fer una època que fèiem programa,
sí.
Però sí, he fet poca ràdio, he fet poca ràdio. Bueno,
doncs avui has fet una mica. Com sempre, no són entrevistes, són xerrades. Gràcies per venir, Santi.
Al contrari. Gràcies a tu per convidar-me. No, o sigui, no havia vingut abans perquè no m'havies convidat, eh?
És que fa un mes que hem començat. És això.
Vale, llavors no t'ho tindré en compte.
Gràcies, Santi Millán. Un petó gran, una abraçada i a vosaltres fins dilluns. Adeu!
Adiós.
Cinquentes, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.